voltants són els que van passant al teu costat.
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant.
Doctor Prats, amb aquest Caminem Junts, número 5 de la llista... Perdó, número 6, no sé què tinc avui amb el 5, però és el número 6. Després escoltarem el número 5, per compensar les vegades que l'hem dit, però el doctor Prats, número 6, amb aquest Caminem Lluny, amb el seu estil, amb aquest estil dels que ens fa ballar, com no, amb aquestes cançons alegres que a vegades fan això, fan aquesta funció de alegrar-te el dia. Per al ritme que porta. Anem a aquest ritme, hem arribat a les 12 i un minut. Això vol dir que ja comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb l'abans de l'informatiu i el concurs. Aquestes dues seccions que els fem amb l'Abel, d'aquí una estona ja el tindrem aquí preparat perquè doncs, ens expliqui què tractarà avui l'informatiu de la UNA. Bé, doncs, com que ja el tenim i ja ens està a punt, és el moment de donar la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota d'on...
Na. Un cap de setmana bé?
Prop de bé.
Bé, està bé. Qüestió és aquí intentar arribar-hi, no?
M'he mullat una mica els peus, però... A part d'això, bé. Pluja ben caiguda.
Bueno, és el maig, cada dia un raig. No? I de moment sí, sembla sí. Que ho va complint.
Portem gaires dies, déu-n'hi-do la pluja que ha fet, sí senyor.
Molt bé, doncs comencem, si et sembla bé, parlant dels temes que es tractaran a l'informatiu de la UNA.
Saps què, Joan?
No.
L'escala ha recordat els seus orígens en una nova edició del Triumvirat Mediterrani.
Ja hi havia escalencs, aquella època?
Sí, esclar, sí, esclar. Passa que l'escala esperava néixer, l'escala com a poble de l'escala esperava néixer i va esperar uns segles encara a néixer fins que tot aquell garbuig de grecs que venien de l'altra punta de la Mediterrània i de romans que es volien menjar el món, doncs fins que tot això no va passar, doncs els escalencs vam esperar un temps a crear la població de l'escala. Però ja ho sabíem.
Algú devia venir a passejar per aquí, no?
Algú devia venir.
Fer-hi un poble d'aquí al 1700 i pico no estaria, no estaria pas malament, no?
Llavors els de Madrid s'hi van fixar, van establir el monopoli de la sal, van establir l'alfolí, al costat de l'alfolí, doncs l'alfolí, aquell edifici donava feina a la gent. I es van anar establint, es van anar fent gros, va quedar estable, els 2.000 habitants, 2.000 i poc, fins que va arribar un boom, patapum, que va ser el turisme, quan es va posar de moda això d'anar de vacances. Ei. Anar de vacances arran de mar, això mudava molt.
No feia gaire ningú.
Ens hi farem una caseta, o fins i tot abans de fer-nos una caseta, demanarem a aquells indígenes si ens volen deixar dormir a casa seva, i ells que vagin a dormir uns dies a la vinya, ei, o a l'hort, o que se'n vagin a parar tenda cap a Platja d'Aro.
També. Bueno, aquella època... No havia pas...
Quan s'anaven a parar a tenda, no hi havia gaire...
Poc
n'hi havia encara. I fins a arribar al dia d'avui, que vés a saber cap on ho portarem, això, tot plegat...
Clar, anaven a parar a tenda, de fet, en lloc sí que n'hi havia. Perquè jo recordo tot el meu pare, que anaven a Lloret, anaven a fer la tenda a Lloret, i venien els estiuejants de Barcelona o d'altres llocs que anaven a Lloret a fer això.
I els anaven a comprar el peix?
Anaven a vendre el peix, més ben dit. Comprar, no anaven a Lloret. Anaven ells a vendre el peix, però esclar, no eren de foranis de fora, sinó que eren d'estrangers de Barcelona.
Escolta'm, tot això no ho explicarem pas a l'informatiu. Senzillament, l'informatiu començarà amb una frase, si més no, com aquesta que t'explicava, que aquest cap de setmana hem celebrat el Triumvirat Mediterrani, d'alguna manera aquesta fira que recorda els orígens grecoromans del nostre entorn. Un triumvirat que tot i la pluja que ha caigut estones, s'han pogut celebrar totes les activitats i han estat especialment concorregudes els espectacles de foc de dissabte a la nit o la lluita de gladiadors d'ahir diumenge al migdia. La crònica del Triumvirat ocuparà l'obertura de l'informatiu. Després parlarem ja no d'una fira, sinó d'un festival. I és que avui, de fet, ara són les 12, a aquesta hora s'està presentant a Empúries el programa ja complet del Portal Blau 2018. La setmana passada vam tenir un primer tastet amb els dos concerts que es faran a l'Alfolí en el cicle d'Orre Vi, els d'en Quico Pi de la Serra i de, qui vam dir, Quico Pi de la Serra...
I que ho tinguen aquí.
Ja t'ho diré.
Ja m'ho sortirà,
tampoc és el grup que ve. Però hi ha dues actuacions de maridatge de vi i música a l'Alfolí de la Sala. Avui sabrem els concerts grans de la Mar d'en Manassa i d'Empúries. Tornarem a parlar de cap de setmana per centrar focus en l'exposició de bonsais que ha tingut lloc de divendres a diumenge a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. Més d'un centenar de bonsais exposats, una exposició creixent respecte als últims anys. Amb la nieta dels ulls d'aquesta exposició va ser tot un bosc de ribera instal·lat a l'escenari a escala real, però es veia perfectament la línia de mar i diferents boscs de pinedes i d'altres arbres de ran de mar, que era, de fet, l'escena més espectacular d'aquesta exposició de flors. Pel que fa a actualitat, també centrarem part de la nostra atenció en la crònica prèvia del ple que s'ha de celebrar aquest vespre a l'Ajuntament. Avui, amb 8 punts a l'ordre del dia, bàsicament són punts molt de tràmit, els punts de cada ple, com l'aprovació d'actes, el donar compte dels decrets d'alcaldia, de les activitats d'alcaldia, els assumptes urgents si n'hi hagués, les mocions si n'hi hagués, l'apartat de precs i preguntes, i entremig, els dos únics punts, diguem-ne, allò de contingut, són una modificació de crèdit al pressupost 2018 i una modificació a la relació de llocs de treball i plantilla de l'Ajuntament de l'Escala per aquest exercici 2018. La sessió plenària és programada per aquest vespre a les 8. Full de resultats esportius del cap de setmana, amb dos punts especialment noticiables, un de bo i un de dolent. El bo és que el segon equip del CERT de tenis de taula ha obtingut l'ascens a divisió d'honor i es donarà un fet històric en el tenis de taula escalenc, que els dos primers equips estaran un a la superdivisió, màxima divisió estatal, i l'altre a la divisió de plata, o, digues-li, divisió d'honor. Els joves Líquer i en Norbert, doncs van jugar de part de bo en aquestes eliminatòries, en aquesta fase d'ascens que s'ha fet aquest cap de setmana, imposant-se a l'Alcobendas, a la Lucha de Les Iturralde o al Boadilla Teresa Berganza. 4-0, 1-4, 1-4 van ser els resultats i la seva progressió no s'atura i ja són el segon esglaó abans d'arribar a dalt de tot. Aquests dos joves que ara estan amb edat infantil cadet.
Sí. De fet, bueno, ja escoltàvem el programa d'esports de l'Ivan que parlava en David, que és el pare de l'Iker, dient que, esclar, que els nois necessitaven una categoria més perquè ja se'ls quedava petit i per competir i per arribar a la superdivisió, que han de ser la base i els jugadors doncs, que per molt d'anys el puguem tenir aquí a l'escala, necessitaven dos, una categoria superior. El que passa és que també hi ha la preocupació de com es portaran aquestes dues categories. Clar, perquè pensem que tots els desplaçaments són fora.
Ara són d'àmbit estatal,
Són d'àmbit estatal. Esclar, això ja fa que el pressupost hagi de posar un xic en quant a desplaçaments.
I haurem de fer 4 o 5 quines més.
Sí. A veure, hem de començar la temporada de quines ja passar a Festa Major.
Passar a Festa Major, engegar les quines del CERT.
Engegar les quines.
Que hem de pagar els equips professionals de tenis de taula.
Exacte.
No, això és en plan de broma, però sí que benvingut sigui aquest problema.
Sí, i tant.
I si és per agombolar, per anar fent créixer jugadors locals, doncs encara més.
El problema complicat seria que ells dos haguessin de marxar perquè no poden jugar amb el primer equip per edat, però poden jugar amb un altre equip, un problema, almenys així se'ls pot retenir i en parlarem d'aquests jugadors perquè seran la base.
Vés a saber si s'han de fondre els dos equips.
Bueno.
Vull pensar que d'inici, de partida, no és aquesta la solució, no, no és aquesta no. L'idea, però a veure si no es pogués, què prioritzaríem? No, l'equip superprofessional de Superdivisió o l'equip on juguen els jugadors locals?
Jo m'imagino que...
Si hagués d'arribar amb una situació límit.
Són aquí per agafar experiència. Vull dir que si es baixa de categoria no passa res, perquè aquests jugadors són per jugar a Superdivisió. Uh-huh. Vull dir, és per agafar una experiència. És allò que fan els jugadors de futbol que els cedeixen en un altre equip de primera divisió perquè es vagin rodant. Doncs aquí els has de posar en una categoria bona perquè agafin un rodatge. Què dius que baixes? Doncs vinga, endavant.
Rodatge, ja te'l fotran. Imagina't que... Imagina't que aquests dos jugadors van creixent. I l'any que ve juguen a Superdivisió. Juguen a Divisió d'Honor.
Divisió d'Honor.
Divisió d'Honor. Va, fem la grossa.
Vinga.
I juguen molt bé. Mm. Guanyen partits. Un, dos, tres. I guanyen més partits. Mm. I van a la zona alta de la classificació. I acaba la Lliga i queden primers de la Divisió d'Honor amb dret d'ascens.
Em penso que no poden pujar els filials. Almenys els altres esports funcionen així.
Doncs vull dir, senyors de dalt, baixeu que pugem nosaltres. I llavors ja els acabem de passar en el primer equip, l'Iker i en Norbert, i Nanti.
O no sigui que creessis un altre club, després sí.
En fi, aquesta és una de les notícies, la bona. La dolenta en l'àmbit esportiu és la derrota del primer equip del Futbol Club l'Escala al camp del Bescanó. Mm. Va perdre 3-1 i ara ja de forma matemàtica, falta de 3 partits per acabar la Lliga, l'Escala ja no pot assolir la segona posició, era la lluita d'aquests últims mesos, donat que, allò que hem comentat també a vegades, el primer lloc d'aquest grup de segona catalana fa dies que sembla que és adjudicat el Girona C. Per tant, serà el campió. Si no hi ha un daltabaix molt gran, em penso que matemàticament encara no, però si no és matemàtic, pràcticament el Girona C és campió d'aquest grup primer de segona catalana. Mm. La segona plaça l'ocupava el Bescanó, la tercera l'Escala, que aquest últim mes ha patinat en diferents partits i ja era molt difícil. Però si ahir hagués guanyat el camp del Bescanó, s'hi acostava tan sols 3 punts. 3 punts a recuperar en els 3 partits que queden. Ahir no va ser així, ahir l'Escala va perdre 3-1 i el Bescanó ara se li escapa de 9. Queden 9 punts en joc, el Bescanó té el gol a veres favorable, per tant el Bescanó és segon ja matemàticament. Mm. I l'Escala acaba, de fet, acaba la temporada. I veurem si acabarà tercer o si algú de més avall acaba atrapant-lo. En tot cas, ha fet una bona temporada, zona noble de la classificació, ha estat un dels metes gallitos de la categoria, però no ha assolit l'objectiu que s'havia marcat de, si no ascens directe, almenys intentar assolir la promoció d'ascens.
Jo penso que la directiva ha d'estar contenta de que s'ha assolit aquesta temporada i, clar, millor que estigui lluitant aquí que no que estigui lluitant per a baix, perquè a baix recordem que en baixen 5. Ah. I si estàs en aquelles posicions...
Allò sí que és angoixant.
Que l'Escala ja hi havia estat. Recordem que va baixar fa unes quantes temporades a tercera catalana.
I llavors allà va agafar arrencada i de tercera va pujar fins a primera.
No. Havia sigut baixar de primera...
De primera en va baixar dues.
Que va estar un parell d'anys a segona i després, el tercer any, ho dic així de memòria, de la presidència d'en Rafael Sabadí, doncs van baixar, després penso que va ser en Pitu el que va pujar l'equip, va agafar l'equip a tercera, el va pujar a segona catalana.
Això i la resta de resultats del cap de setmana, més l'agenda d'activitats, completaran l'informatiu i per arrodonir-ho el temps, amb en Sergi Corral, que ens apunta com tenim avui un panorama molt primaveral, amb nuvolades, ullades de sol i, de nou, xàfecs més probables, però demà dimarts, que no pas avui.
Aldor Mar.
En Katalinski. Aldor Mar és el segon artista que actuarà a l'Alfolí de la Sala en el marc del cicle d'Orrevi del Festival Portal Blau. I a la una sabrem la resta de programa.
El que hi fa la tele, eh? Que no és totalment desconegut, un anunci d'una cervesa, versionant la Vella Lola en anglès.
Mira la Vella Lola, eh?
Mira la Vella Lola on te l'ha portat.
Fins on... Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir que aquella venera de la Vella Lola ens portaria aquestes conseqüències?
Exacte.
Capítol 1 tancat, Joan.
Vinga, anem pel 2. El 2, espera que hi posi la musiqueta de 2, que és aquesta. I amb aquesta música comencem els concursos d'aquesta setmana, que, igual que la setmana passada, són dos. Els recordem, Abel, si et sembla bé?
Dimecres, sorteig d'un dècim de Loteria Nacional, gentilesa de l'administració de loteria, l'anxova milionària. Un dècim amb el número 67818.
Que toca.
67.818.
Toca.
Quarta sèrie del sorteig del dia 10 de maio de 2018.
A qui el dediquen?
El dediquen... Ep, ara fan un cicle, deu ser de vehicles antics. Mm. És una pintura, diu, pastel sobre papel de Dion Bouton vis-à-vis, França, año 1899.
Carai.
És un cotxe d'aquests antics, dels primers cotxes a motor, aquells que semblaven un carruatge amb un parell de manivel·les aquí davant, uns seients molt encoixinats i rodes que semblen més de moto que no pas, d'auto.
Que si no tiraven i posaven un parell de cavalls...
I andando al trot.
Em penso que ja tenim el primer concursant, que suposo que serà el número 1, perquè deus tenir la llista...
Més blanca, que la samarreta del Madrid ahir abans de començar el partit.
Exacte. Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Fina de Bellcaire.
Doncs mira, Fina.
Fina Sabria. Número 1, Fina.
Oh, bueno, no ha travessat el primer.
I és clar que sí.
Vale, moltes gràcies.
Vinga, que hi hagi sort.
Adéu-siau, gràcies.
La Fina juga al sorteig del dimecres, que consisteix en un dècim, aquest que descrivíem fa uns instants, sorteig de dijous. Nosaltres regalarem el dècim dimecres i ens l'han de venir a buscar abans de dijous a les 3. I l'altre sorteig en què participen tots aquells qui ens truqueu és el de la pizza, del Pizza Pazza a l'Avinguda Riells, o el passeig de Riells de l'Escala, aquelles pizzas, amb aquella llista que n'hi ha per donar i per vendre.
No saps quina agafar.
Sí, sí, sí.
A vegades diu, recomana-me-la tu.
Hasta per celíacs.
Sí.
Té celíac, no pots menjar farines i pans, no ja pateixis. A Pizza Pazza te'n fem sense gluten. Això és possible i es fa. A Can Bosch de...
Consistents.
Consistent, en trobaràs. De gustos més suaus, més consistents, més salats, més forts, no tan forts, més suaus, i poses una mica d'oli picant d'aquell, que passa tot volant, i ho arruixes amb una mica de l'embrusco, o amb una cervesota, o amb una Coca-Cola, o alguna cosa així, i va...
I no te'n dones compte.
No te'n dones.
Ja me l'he acabat.
Tornem-hi.
Tornem-hi.
Ostres, jo no podria pas, més jo no podria pas, perquè a més són grosses, són contundents,
costa, has de tenir un bon estómac,
Doncs els sortejos són oberts, 972771000, o bé un WhatsApp que ja recuperarem de seguida, perquè encara avui acabàvem de solucionar el bloqueig que havia tingut aquest telèfon mòbil. És cosa d'hores que... 627405399, si voleu sumar-vos-hi a través del WhatsApp.
Molt bé, doncs, Abel, si et sembla bé, ho deixem aquí i t'esperem a la una.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, doncs, com ho anunciàvem, ja ho saben, d'aquí un moment tindrem aquest telèfon ja disponible, el 627403-99, i una vegada més, a part de participar als concursos, a part de participar a les tertúlies, doncs també, si ens volen fer alguna dedicatòria, allò que fa anys tal persona, o fa anys que es va casar, o perquè sí, doncs, a disposició, qualsevol comentari també, o qualsevol idea o suggeriment, sempre doncs, hi estem oberts a llegir-ho, a intentar doncs, portar-ho endavant si és que és possible que ho podem fer. El 627-40-53-99, el nostre número mòbil, amb línia de WhatsApp, que sempre la tenim aquí oberta. Bueno, ara aquests dies no, perquè ha passat això, perquè tinguem un petit problema amb aquest telèfon, un petit bloqueig, que ara intentarem, a veure si avui ja el podem tenir a disposició de tots els oients que vulguin participar. De moment, demanaria fins nou avís, ja avisarem a partir, com diguem, a partir de ja es pot fer servir que no enviessin res, perquè, esclar, no podem... De moment no podem llegir aquelles persones que són habituals en el número de WhatsApp. Els pregaria per estar més segur de tenir número, que ho facin a través del 771000. I ara sí, anem a escoltar el número 5. Mira que l'he dit vegades, el número 5, no sé per què. De fet, és un dels meus números preferits, el 5 i el 10. Potser més el 5 que pas el 10. Deu ser per això. I el primer ull se me'n va en el número 5. I per això deia doctor Prat sempre número 5. Doctor Prat està número 6 i Germà Negre amb aquesta botifarra està en el número 5.
De la terra també em pot ser un ball, la trinca ja vens, ho deia tot cantant amb un ritme sensual. Passo sense manies, un ball
xalala, botifarra, ia, 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 botifarra, xu, 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 botifarra per tu, botifarra, guai, 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 botifarra, ia, 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 botifarra, xu, 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 botifarra per tu.
La botifarra que ens porta Germà Negre des de l'època de la Trinca, que no tenim una cançó dedicada a la botifarra. I amb alegria, amb molta i molta alegria, i amb molt bon ritme, ens la porten el Germà Negre número 5 d'aquesta llista dels 7 capdavanters, la botifarra. Bé, continuem amb aquella secció que ens quedava pendent de la primera part, perquè habitualment aquesta secció, l'altre esport que ens porta l'Eli Jiménez, sempre la tenim a la primera part, però avui havíem d'escoltar l'entrevista que teníem pendent, una entrevista molt interessant amb en David Fernández, i per això l'hem traspassat a aquesta segona hora. Doncs anem amb aquest esport molt practicat, no dels més practicats, però podríem dir que és un esport que va sortir amb molta força, i d'aquests podien dir, com ja explicava abans, que si hi haguessin unes divisions dels esports, estaria a la segona divisió, però al cap de dalt, perquè té un seguiment molt i molt important. Però tot això, millor que ens ho expliqui l'Eli Jiménez a l'altre esport.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui descobrim un dels esports més extrems del planeta, amb proves realment complicades. Us parlem del triatló. El triatló comença, segons la llegenda popular, per una aposta entre marines americans l'any 1978 a l'illa de Hawaii per dilucidar quin esport i, per tant, quin esportista seria el més dur i complet en el seu conjunt, si un nedador, un atleta o un ciclista, de quin és l'origen de l'actual Ironman de Hawaii. Amb tot i altres fonts que citen carreres realitzades moltes dècades abans d'aquest fet que podrien considerar-se com un precedent del triatló actual. Segons el triatleta, historiador i escriptor Scott Tinley, l'origen del triatló anecdòticament és atribuït a una cursa a França durant els anys 1920-1930. Avui en dia aquesta cursa se celebra cada any a França. La triatló va començar la seva verdadera expansió arran de l'Ironman a Hawaii, prova de gran fons que encara avui se celebra amb 3.800 metres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató. Amb aquesta prova, Hawaii va suposar la professionalització del model organitzatiu i l'aparició televisiva d'aquest esport. Aviat es va veure que les distàncies que es donaven a l'illa no eren només difícils, sinó gairebé impossibles de realitzar pel comú dels mortals, i van començar a aparèixer triatlons de distàncies més humanitzades, mitges maratons i, sobretot, quarts d'Ironman. En la dècada dels anys 80, el triatló va anar creixent a poc i es va fer popular. El 1989 es va fundar la Unió Internacional de Triatló a la localitat francesa d'Avinyó i es van disputar els primers campionats del món oficials. L'any 1994 es va fer el pas definitiu perquè el triatló fos reconegut com un esport en si mateix. Així, en el Congrés del Comitè Olímpic Internacional celebrat a París, es va decidir que el triatló s'incorporés al programa olímpic en els Jocs Olímpics de Sydney 2000. El primer triatló de Catalunya, que va tenir lloc a Banyoles el 21 de setembre de l'any 1986, va marcar l'inici d'aquest nou esport a Catalunya. Un any després, el 28 de setembre del 87, es va viure un altre gran èxit amb el primer triatló internacional de Barcelona, celebrat amb motiu de les festes de la Mercè. L'any 1988 va néixer el Comitè Català de Triatló, que formava part de la Federació Catalana de Pentatló Modern i que es va encarregar d'organitzar el primer circuit català de triatló amb proves a Banyoles, Barcelona i Palafrugell. El 21 de desembre de l'any 97, la Generalitat de Catalunya va aprovar la creació de la Federació Catalana de Triatló i a dia d'avui és el màxim organisme a Catalunya. El triatló és una prova esportiva que consta de tres segments que se succeeixen sense pauses, que són normalment i per aquest ordre la natació, el ciclisme i la cursa a peu. Amb dues transicions, una entre la natació i el ciclisme i una altra entre el ciclisme i la cursa a peu. Distingim, a més, cinc distàncies. La distància sprint, la distància olímpica A, la distància B, la distància C i, finalment, la distància Ironman. Segurament la més coneguda, amb 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i una marató a peu. Doncs justament avui, per conèixer més sobre el triatló, hem parlat amb el Jordi García, triatleta i molt abocat a la distància Ironman. Entrem en la vida del Jordi perquè volem saber per què va començar a practicar esport. Recuperem una història de superació personal.
Bueno, vaig començar fa 9 anys. Bueno, jo mai havia fet esport. Fins als 27 anys, ara en tinc 40, fins als 27, res, zero. El meu esport era anar de festa i menjar i viure la vida. Passa que arrel de problemes d'obesitat, jo sempre havia tingut problemes d'obesitat, i als últims anys tenia molta obesitat mòrbida i ja no era un camí saludable, diguem-ne. I vaig començar a fer una dieta exhaustiva i començar a fer esport. Esport per aprimar-me i tal. Vaig fer tota la dieta, vaig perdre tots els quilos que havia de perdre i al cap de 4 o 5 anys vaig apuntar-me a una cursa d'aquestes populars de 10 quilòmetres, em va agradar molt. Jo ja corria, però corria per mantenir-me, per fer vida saludable. I em vaig enganxar.
Els canvis sovint són bons i per això, i fruit de la monotonia, el Jordi va canviar l'ultra trail per les triatlons.
He fet autèntiques borrades d'ultra trails. N'he fet moltes. I arrel d'això he tornat a fer triatlons perquè va arribar un punt ja que necessitava canviar una mica, perquè és que ja em veia com un autòmat. Anava a la muntanya, sí, disfrutava, m'ho passava bé, però ja no era com abans. I llavors dic, hòstia, m'anirà bé un KitKat, un parèntesis, i com que ja havia fet triatlons fa anys enrere...
Voleu saber com es prepara per realitzar una de les proves més dures del planeta? Ens ho ha explicat.
4 sessions de natació a la setmana, de ciclisme entre 3 i 4, i de carrera a peu 4 sessions també. Entre 3 i 4, depèn de la setmana, de la feina, clar, també m'ho haig de combinar amb la feina i a vegades és complicat, i la família sobretot.
Però realment és saludable una prova d'aquestes característiques? Li hem preguntat.
A veure, jo crec que físicament, saludable del tot, no ho és. Més a l'interior. Mm-hmm. Tot el que és a l'organisme, la veritat és que no, jo crec que no ho és. Ara, físicament sí, casca, però no, jo crec que sí, que és saludable. I mentalment és super saludable, això sí. Psicològicament, ho és.
I com és la gestió psicològica? Com és estar tantes hores fent esport i superant els límits mentals?
Però estic acostumat a la meva època de les ultra-trails, que psicològicament és pitjor. Llavors, clar, són molts anys fent ultres i passant penúries, he fet ultres plovent de principi fins al final, tirar-me un dia sencer plovent a buts i barrals, i he vist paranoies i... Sí, perquè, a veure, això és cert, a vegades tens visions i veus coses rares. He passat molta son, he passat molt de fred, i clar, això amb un triatló, la veritat és que és molt més assequible.
Aquesta setmana acabem amb el referent del Jordi a nivell nacional. Ens retrobem la setmana vinent.
El que més m'ha influït el Marcel Zamora. Mm-hmm. Marcel Zamora, per mi, és el... Bueno, ara ja s'ha retirat aquest any. És el millor triatleta Ironman en desnivell, per mi.
Era el triatló, l'esport que ens portava avui a l'Eli Jiménez, aquests Iron Minds, com també s'anomenen aquests atletes que són capaços de fer aquestes tres proves amb una: nedar, córrer i la bicicleta. Has d'estar ben preparat, això sí, has d'estar ben preparat. Molt bé, doncs continuem a Matins en Xarxa al Més Calent a l'Aigüera. Passen 2 minuts de 11:45. Activem la bomba, ho fem... musicalment, que ningú es pensi malament. Activem la bomba, activa la bomba, si es diu aquesta cançó del número 4 de la llista. Són els Ovella Chao.
El ràpid del teu cor són les 12. Arriba el moment que canviï la sort. Surt de dins meu una fera feroig, ansiosa de tu, ansiosa d'amor.
Busco la teva mirada salvatge, la rebo afilada clavant-se al meu pit. Fem una festa, en rendim homenatge, tret de sortida, curem el desig.
Avui la partida és la nit, el camp de batalla al teu llit, l'origen d'aquesta tempesta al teu dit, junts cap al que mentre crits de victòria.
Activa la bomba.
Dispara carícies i que les notícies expliquin que avui he explotat de plaer.
Activa la bomba.
Aquesta metralla no talla en durar el setè cel.
Si totes les guerres fossin com aquesta, si tots els incendis cremessin així, seríem la brasa que abraça la cendra, seríem la fletxa apuntant al destí, seríem l'heroi decidit a morir.
Els dits, clica amb un ull, no estic lliure, però vull. Compartim aquesta copa mentre movem els malucs.
Nostres trepits serà recordat, ni carmesina ni tirant. Així són batalles, així són cançó, així rodolem per damunt del llençol. Treu-me a ballar, pega't a mi, sent el ritme del meu pit.
Treu-me a ballar, fes-me l'amor, ten fora tota la por. fossin com aquesta. Si tots els incendis cremessin així, seríem la brasa que abraça la cendra, seríem la fletxa apuntant al destí, seríem l'heroi decidit a morir.
Activa la bomba. Ovella Chao, des del treball discogràfic Can Corral. Número 4 de la llista dels 7 capdavanters. 12:36 i ara és aquell moment que anem de consulta amb el nostre doctor, el doctor productes Jordi Jaques, que ens ensenya les propietats d'aquest producte i també ens explica amb què el podem cuinar, una secció que condueix a l'Abel Font. Avui, cuina amb flors.
Continguts en xarxa.
Una setmana més a les portes de la consulta. De la consulta del doctor Productes, que no és altra que Jordi Jaques, cuiner, propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, sigues molt benvingut una setmana més.
Hola, moltes gràcies.
Jo li dono la benvinguda, però de fet, hauria de ser al revés. Som nosaltres que anem a la consulta. Per tant, és ell que ens dona la benvinguda a nosaltres, ignorants amb tema gastronòmic culinari.
Correcte. Els benvinguts sou vosaltres. I a més ho fem al revés, perquè tampoc veniu amb la consulta a consultar, ja us proposo jo el tema. Potser que ho féssim tot al revés. En qualsevol cas, a el que sí que li hem de donar la benvinguda, i li hem de donar la benvinguda de veritat, i és una de les benvingudes que els donem amb més ganes, és a la primavera. I a la primavera, amb tota la seva esplendor de productes que té, jo crec que una de les coses més boniques que té la primavera, almenys cada any jo m'espero amb més ganes, és que podem anar a bosc i trobar molts productes i moltes coses i cosetes que fins i tot a vegades no li hem donat importància, que ens poden servir per moltes coses, no només per menjar, sinó per infusionar, per decorar, per moltes coses. Però sí que ens trobem un producte molt concret, que són les flors.
Sí. Quan em vas dir que parlaríem de flors i cuina de flors, jo deia, no ho acabo de veure clar. Jo les flors les associo, per exemple, amb aquelles lliçons de devia ser quart o cinquè d'EGB, quan començaves a descobrir el món, perquè Jordi, tu i jo som del món de l'EGB,
sí,
encara, i em sembla que era cinquè d'EGB que hi havia les classes dels òrgans reproductius de les flors. I, és clar, a partir d'aquí ja s'obria tot un món d'imaginació i ho extrapolaves a qui sap què.
Menja menjar.
En tot cas, flors també les podries relacionar amb perfumeria, si vols.
Correcte.
Però no pas amb menjar.
Perfumeria que, d'alguna manera, amb els anys també s'ha donat compte que està molt lligada a la cuina pel tema dels aromes i els olors.
Mira, i ja amb les etiquetes que s'hi posen cada cop més modernes, però sempre amb un deix anglòfon, podríem parlar del foraging, que no consisteix en res més que en allò que feien les nostres àvies, d'anar, com deies, al camp o al bosc, a buscar aquelles herbes o aquelles plantes o aquelles flors que els ajudaven a condimentar els seus guisats. Però avui el que hem de parlar, o el que ens proposava Jordi, és el de la cuina amb flors. Abans que res, jo m'imagino, ha de ser difícil començar amb això.
Bueno, és un genèric, eh? Intentem fer un genèric, intentem obrir un nou món, que d'alguna manera segur que en sortiran programes derivats, però sí que hem d'entendre les flors com un producte i que fins i tot molts grans cuiners o molts grans gent involucrada en el món de la cuina, per diferents àmbits, doncs en fa la seva disciplina, en fa el seu producte, en fa la seva manera de pensar, de cuinar, d'expressar tot el que ells volen. Aquí, molt a propet de casa, tenim dos personatges molt importants, com poden ser la Yolanda Busto en el restaurant La Calèndula de Regencós, o la Lola Puig, mestra de mestres en el món, en aquest món, que té el Forn d'Ullastret, i que és una, per mi ha sigut una persona molt important, que ha sigut la primera que m'ha agafat, m'ha portat a bosc i m'ha ensenyat que aquelles plantes que ni mirava o que no els hi donava cap mena d'importància, doncs eren plantes molt interessants i que eren flors que fins i tot si els arrencaves de sota i trobaves una arrel en la qual podies trobar una pastanaga salvatge, o eren flors allà on hi podies trobar un all salvatge. Sí que és important, aquest producte que tenim i, sobretot, aquesta gent que tan bé ens ho explica, ja no us estava dient àmbit molt proper, però, per exemple, un dels, probablement el cuiner més mediàtic del món, no?, Jamie Oliver, doncs és un dels cuiners que també en fa moltes receptes i en fa, ho vincula molt amb tot el seu discurs, tant en els restaurants que té als Estats Units com els que té a Anglaterra.
Sí, Jordi. Hi ha molts cuiners famosos que hi cuinen amb flors. Però nosaltres, arran de terra, per on hauríem de començar? O posem algun exemple, ara que ve primavera, ara que ha florit, ara que tots, qui més qui menys, hem regalat una rosa amb una noia guapa o guapíssima o encara més guapa, quines flors o plantes tenim al nostre entorn més proper que utilitzarem per fer receptes avui?
Mira, hauríem de començar per tenir una bona guia, per tenir un bon llibre, aquell llibre que d'una manera fàcil ens despertés tot aquest món. Jo recordo de molt petit, a casa teníem llibreries i vaig poder accedir a molts llibres d'aquests i és una cosa que em va despertar molt d'interès. Primer podem plantes més medicinals i després passant-ho en el món de les flors. Però tinguent bons llibres que d'alguna manera ens expliquin bé això, és molt més fàcil. I per altra banda és trobar aquella persona també, aquella persona que ens acosta al bosc, una mica com us explicava jo amb la Lola, doncs hi ha molta gent que li agrada anar a bosc i que coneix aquestes plantes i d'alguna manera ens ho posen molt fàcil. Però ara mateix tenim la rosa, com comentaves. La rosa, que és un producte, en aquest cas, que la gràcia és que li traguem l'essència, no l'infusionem. Com es treu una essència? Una essència es treu d'una manera tan senzilla com agafar aquests pètals de les roses, per exemple, els matxaques amb una miqueta d'aigua, ho deixes amb una infusió en fred i llavors allò ho coles i allà tens una essència. A partir d'aquesta essència, que és molt i molt i molt pujada de sabor, amb unes petites gotetes, doncs, pots fer moltes elaboracions. Un altre producte que ens el menjaríem de forma més directa i que està en dos moments molt diferents, el moment de la floració i el moment de fer el fruit, que és el saúc, per exemple, que és una meravella. Del saúc en podem fer xampanyet, ja es fa un xampanyet de saúc, es pot banyar amb una tempura i fregir-la, i és un snack sensacional. Un cop surt la fruita madurada del saúc, doncs se'n fan hasta confitures. Però, a més, doncs, tenim la borraja, tenim les roselles, els clavells, la tarongina, el crisantem, les malves, el pensament, el gessamí, gladiós, la sàlvia, les violetes, magnòlies, tenim moltes i moltes, el marduix, que us faré una recepta avui amb marduix, la caputxina, la gavarrera, la dent de lleó, que en tenim molt a prop en els rius, aquí en el Fluvià, doncs, en surt bastant, les del gerani, és molt, molt interessant, la calèndula, la begònia, la margarita, l'ila, són moltes flors. La borraja, per exemple, la tenim a qualsevol marge, està ple de borrages, mm-hmm. I ens dona aquella dolçor, i ens dona una manera molt divertida d'acabar moltes amanides, acabar un plat, fins i tot un plat de caça, un plat una miqueta més guisat, un plat una miqueta més fort.
Mireu per on van els trets avui, cap on ens condueix avui el doctor Productes. Ep, no tot és tan bonic i tan fantàstic en una època primaveral com aquesta. També hi ha una curiositat a tenir en compte, o un avís, igual que en temporada de bolets, compte que no totes les flors són comestibles.
Correcte.
No ens hi fessin mal.
Correcte, molt important això. Molt important, per això us deia, el fet de tenir o bé una bona guia, o bé un bon guia, no? O bé un bon llibre en què ens expliqui bé, davant del dubte, ni tocar-ho, n'hi han moltes d'altres, i a més, com que n'hi han tantes, vull dir, anem molt sobre el segur, I sobretot això, no? Tenir aquestes dos punts que ens ajuden a arribar, però sobretot sense córrer absolutament cap risc.
Va, doncs posem-nos-hi. Als fogons o a la cuina, què ens has preparat? Tinc entès que hi havia 4 plats a elaborar.
Mira, farem un plat amb lavanda, vale? Hi ha un postre típic anglès que m'agrada molt, que és la banda toffee-café, vale? Que és una combinació molt típica a Anglaterra. En aquest cas ho farem una miqueta diferent. Farem alguna cosa amb roses, aprofitant aquestes roses de Sant Jordi, amb 4 fruits vermells i una miqueta de iogurt. Un plat de caça més contundent, un colomí amb marduix i xocolata. El trobo una planta molt interessant, el marduix, en castellà és la mejorana, que ens dona un sabor molt, molt especial. Llavors, una de les meves preferides també, que és la sàlvia. Farem un peix emperador amb sàlvia i un ceballó de tomata.
Som-hi, doncs, a pams. La lavanda café toffee.
Molt senzill. Us ensenyaré a fer un gelat de forma domèstica.
Vinga.
Vale? I quan dic forma domèstica...
Interessa, amb aquestes temperatures interessa.
Sí, entenguem... més que un gelat, un mantecat gelat, vull dir, és una fórmula una miqueta... No ens trobarem aquell gelat que ens trobem a la gelateria, aquella crema tan exacta, perquè allò està molt estabilitzat, està fet en grans màquines, però aquí us ensenyaré d'una manera molt senzilla. Agafarem un litre de llet i infusionarem amb lavanda. Vale? Aquí, bàsicament, el que volem és que l'aportació de la lavanda és a partir de la infusió que li farem amb la llet. Llavors, aquesta llet ja tindrà tot el sabor que li voldrem donar en aquest gelat. Un cop tinguem la llet aquesta infusionada, farem com una base d'una crema inglesa. Ficarem 250 grams de sucre, ficarem dos gemes d'ou, ho barrejarem i tirarem la llet i ficarem 150 grams de maïzena, vale? Ho ficarem al foc, aixecarem l'ebullició i quan aquesta ebullició, abans de que s'aixequi l'ebullició, ho barregem ben barrejat i ho traguem. Ho deixem refredar. Si volem refredar fent un bany-maria de fred, és tan fàcil com agafar una olla, emplenar-la de gel, a sobre ficar-li una altra olla i aquesta crema, quan la tirem, la fiquem a dintre de la trolla, que és tan sumament freda que el que fa és la refreda molt i molt ràpid. Vale? Aquí, d'alguna manera, també l'estem pasteuritzant, vale? I mirant que tota l'estructura d'aquest futur gelat ens quedi molt millor. Això ho fiquem en el... Si a mesura que es va congelant ho anem barrejant, molt millor, perquè li anem donant aire. Vale? I un cop això estigui ben congelat, agafem i ho triturem, ben triturat.
Si tenim una batedora...
Si tenim la típica Thermomix, millor, perquè ens quedarà una crema molt potent. Si no, amb un Thermomix, tallat a trossets abans, ens quedarà també molt bé. I això, si ho anem ficant i traguent del congelador, aquesta textura ja ens la va aguantant. El que passa que no és com un gelat, que el tens al congelador i sempre te l'aguanta, la textura. Mm. Això hi ha un moment que es queda petrificat. Però en aquell moment que li hem donat el cop de Thermomix, doncs ja el tenim al punt. Per altra banda, farem un biscuit de glacé, vale? Serà... un biscuit de cafè. Seran gemes d'ou, farina, sucre... Vale? Cafè descafeinat, ho barregem, vale? I fem el clàssic biscuit, un cop de forn, l'enfornem, el traguem, i tan senzill com ficarem la base d'aquest biscuit, que serà la base del plat, i farem un toffee. Toffees en venen de bons i fets, vale? Toffee no és res més que el caramelitzar el sucre amb la nata, vale? Aquell caramel que ens queda tan potent, però cada dia en venen més de bons i fets. Una base de toffee, la base d'aquest biscuit i el gelat de lavanda per sobre. És una combinació que queda molt bé.
Ja te crec.
Una combinació molt fresca, molt pensada com a últim postre. Anem una mica al revés avui, ho estem fent al revés. Això ben bé seria una manera d'acabar un àpat d'una manera... Sabors però contundents,
per acabar d'aquesta manera tan brillant, abans hi ha hagut d'haver coses també brillants, com per exemple el biscuit de roses.
Ja veureu, ben senzill... Un biscuit, bàsicament, és com una base, com aquesta que us estava explicant ara de gelat. En aquest cas, el que fem és que caramelitzarem el sucre abans i haurem fet aquesta essència. Recordeu aquesta essència que teníem? Doncs ja la podem guardar, l'afegim en unes gotetes en un litre de llet. Per altra banda, 4 gemes d'ou, 250 grams de sucre. Aquest sucre el caramelitzarem una miqueta abans. Vale? Quan el tinguem mig caramelitzat, tirem les gemes d'ou i ho barregem ben barrejat. Agafem i fiquem la llet, Vale? I tot això ben barrejadet, i ho fiquem en uns gots i ho fiquem en el congelador. Això és el que és un biscuit glacé, vale? És un, aquell gelat, una miqueta més duret que tant ens agrada. En aquest cas tindrà una essència molt pujada de roses. La rosa pot arribar a ser un punt empalagosa. Doncs agafarem i ficarem quatre fruits vermells. Si trobem groselles, si trobem alguna mora, si trobem fins i tot alguna maduixeta, vale? una paella, una miqueta de mantega, una miqueta de sucre, pum, saltejadet, i ja ho tindrem. Ho ficarem per sobre d'aquest biscuit glacé i unes gotetes de iogurt. Què volem, Aquesta acidesa, aquesta frescura, tenim elements molt dolços, molt empalagosos, doncs aquest iogurt amb aquest fruit vermell, amb aquestes roses, ja veureu que és una combinació que queda la mar de bé. Anem per la carn, Com que anem fet tot al revés, ja ho acabarem de fer-ho tot al revés.
El plat contundent és la carn, que és un colomí amb marduix i xocolata.
Tan senzill com desossarem aquest colomí, i el guardarem tot el que és el pit i la cuixa. Els ossos els sucarrimarem ben sucarrimats al forn i en farem una infusió, en farem un caldo. Aquest caldo, aquesta infusió, que acabarà sent un fondo fosc, i afegirem aquest marduix, l'infusionarem el marduix. I per altra banda, un cop el tinguem ben infusionat, el traurem, tindrem una miqueta de rull, tindrem aquesta salseta lligadeta de marduix. I afegirem una miqueta de xocolata. Què ens donarà aquesta xocolata? Color, contundència i textura. Vale? Però aquest punt que li va tan bé en aquests plats més fortets com pot ser el colomí. Ja tindrem la salsa a punt. I és tan fàcil com els pits els marcarem, les cuixes els marcarem i els acabarem de rostir, els posarem en el plat, salsarem amb això per sobre. Una molt bona guarnició, per acabar-ho, també, és que hi hagi un sorbet de xocolata, Una cosa refrescant, donant un contrapunt ben fort, vale? I ben gustós, ens acompanyarà molt bé en aquest colomí amb marduix i xocolata. I per últim, aquest sí que serà un plat molt fresc, El farem totalment en cru. Agafarem una suprema d'emperador, la tallarem ben fina, la posarem a la base d'un plat. Ho amanirem amb sal, pebre i unes gotetes de llimona, Un carpaccio, vale? Perquè ens entenguem. I per altra banda agafarem sàlvia, la tallarem ben fineta, ben fineta, ben fineta i li posarem per sobre. I per altra banda farem un ceballon. Com es fa un ceballon? Aquí farem un ceballon molt fàcil i molt ràpid. Agafarem tomata, la tallarem a daus, la barrejarem amb l'oli, vale? Ja ho he explicat a altres programes. Si això agafem i ho triturem, ho emulsionem, vale? Queda aquesta emulsió que ens queda quasi aquest groc ataronjat, vale? Salsarem per sobre aquest emperador amb aquesta sàlvia, i amb aquest toc de ceballon de tomata veureu quin carpaccio fresc i agradable, molt ben parit per ara a l'estiu.
Què us en sembla? Avui hem utilitzat elements com la sàlvia, com el marduix, com la rosa, com uns brots de lavanda, tot això a la cuina de Ductes. Una setmana més amb tots vosaltres, amb Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, una setmana més, moltes gràcies per aquesta saviesa culinària compartida amb tothom.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del tema interessant que ens ha portat avui en Jordi Jaques, aquesta cuina amb flors, dintre aquesta secció Doctor Productes, anem a una de les altres seccions que tenim cada dilluns, aquella que ens fa visitar el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Una visita feta amb àudio que ens porta sempre a Boris Weissmann. Ens explica coses que hi podem trobar en aquest parc. Ens descobreix aquest parc, el tenim ben bé aquí a tocar. És ben bé que... Bé, si jo cobrir la finestra, ja el primer que veus, depèn on t'estigui situat, això també cal dir-ho, aquest Parc Natural de les Illes Medes, Baix Ter, Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, per aquesta ordre. Molt bé. Anem, doncs, a la proposta que ens explicarà avui en Boris Weissmann, que no és ni més ni menys que aquestes, això que a vegades costa tant de dir, espècies ofistobranquis.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim més de 100 espècies d'opistobranquis?
Els opistobranquis són mol·luscs marins coneguts com a llimacs o babosses de mar. Són cargols que al llarg de l'evolució han perdut la seva closca i han desenvolupat defenses químiques. Han adoptat colors cridaners per avisar als depredadors que són verinosos o que tenen mal gust. Aquesta coloració espectacular ha despertat molt d'interès entre els submarinistes en els últims anys, sobretot entre els fotògrafs submarins. Des del 2010, al Parc Natural es fa un seguiment de les poblacions d'opistobranquis, que poden mesurar entre 1 i 10 centímetres. La localització d'aquests animals es fa bussejant amb botelles a diferents fondàries i guiant-se per la seva alimentació, que, segons l'espècie, pot ser algues, esponges o hidraris, que són petmones colonials. Els submarinistes experts saben que, un cop trobat l'aliment, els opistobranquis són fàcils de veure, ja que normalment són al costat o a sobre del seu menjar. Fins ara, al Parc Natural s'han trobat 101 espècies, que són moltes, si tenim en compte que a Catalunya s'han identificat un total de 257 espècies diferents. Per tal d'estudiar la vida dels opistobranquis a les Illes Medes i a la costa del Montgrí, els submarinistes del grup BIMAR fan cada mes una immersió a un lloc diferent i apunten i fotografien les espècies observades. Una vegada a l'any, redacten un informe amb les espècies descobertes. Entre els opistobranquis més coneguts destaquen la baqueta suïssa, que és gran i de color blanc amb taques negres i que s'alimenta d'esponges, les flavel·lines, que són de color lila i rosa i s'alimenten de petites anèmones colonials i que comparteixen l'espai amb la cratena, de color blau i taronja. També són coneguts els petits felimare, de color blau amb línies de color blanc i groc. Recordeu que quan bussegem hem de vigilar molt on recolzem les nostres aletes i mans. Hem d'evitar trencar res del fons i procurar no afectar els organismes que creixen enganxats al fons marí.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
I per arribar al punt de la una, després d'escoltar el que ens està en Boris Weitzman, en aquesta secció El Parc a la Ràdio, anem amb el número 1 d'aquesta llista. Continua una setmana més la pegatina amb aquest tema que porta per títol E Madame.
I l'alegria la porto en vena, la bogeria arribant. Per cavallana espantem la fera, el terra m'està cremant. El ritme ja m'està alçant. Oh, 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 oh. Serà que em vaig a sobre. Oh, 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 oh. I que el temps em passa a volar. Oh, 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 oh. Serà que em vaig a sobre. Vostè, el dia a dia li treu la vida i ara se n'ha de desfer de l'addicció a la rutina. El terra m'està cremant, el ritme ja m'està alçant. Oh, 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 oh. Serà que em vaig a sobre. Sobre, oh, 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 oh. I que el temps em passa volant.
ara hi ha cor on hi havia os, i hi haurà pell on hi havia escut. Adeu a la tristor pel que hem perdut. Ara hi ha fe on hi havia Déu, i hi haurà veu on hi havia embut. Digue'm qui pensa per tu.